COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És dimecres, és 10 de maig, el dia en què hem escoltat el ministre d'Energia parlar de Castor. Diu que s'han d'estudiar els perills de desmantellar-lo i que la indemnització que s'ha de pagar a Escal UGS se la van trobar. Una vegada més, la defensa és dir que ja s'ho havien trobat fet, ni una paraula sobre la possibilitat de reclamar a l'empresa que retorni els més de 1.000 milions que ja li hem pagat, el que hem pagat i el que pagarem durant 30 anys a la factura del gas. Deu ser que el ministre té vitroceràmica en aquest cas. Nosaltres el que volem és no pagar els errors dels altres i que es digui quin és el responsable de tot plegat, sigui del partit que sigui. Això és el que els agrairíem. Com cada dia hi hem de posar música, tot plegat, avui 10 de maig, fa anys Bono, el líder d'U2. Avui al programa repassarem tota la informació de les comarques de Tarragona, parlarem a l'espai de salut de tabaquisme i embaràs i, com no és dimecres, per tant, vindrà la nostra experta en moda, la Leida Martí. A la una també torna Societat Limitada. Recordin que aquí esperem propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de COPE, ja saben, només buscant l'emissora Tarragona. Bona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu, com sempre, amb la previsió del temps. Anem fins a l'Agència Estatal de Meteorologia. Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia. Avui dimecres esperem a Tarragona la presència d'intervals de núvols que no descartem que deixin ruixats a l'interior del territori tarragoní. Temperatures que es mantenen sense canvis respecte als valors d'ahir. Arribarem a Tarragona capital als 22 graus, així com al Vendrell i a Gandesa. Als 23 arribarem a Reus i als 25 a Tortosa. El vent bufa fluix de component est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit, però atenció a la notícia que els expliquem ara. Un conductor amb una taxa d'alcohol 4 vegades per sobre de la permesa ha volcat a la carretera de l'Institut Pere Mata de Reus. L'home té 45 anys, conduïa un vehicle petit, a més no assegurat, que va quedar sostingut d'un arbre, literalment. Ell en va sortir il·lès i en l'accident, per sort, no s'hi va veure implicat cap altre vehicle. Vinga, entrem en matèria. El ministre d'Energia ha reiterat que cal estudiar els suposats perills de desmantellar el projecte Castor. Álvaro Nadal ha qualificat de faraònic el magatzem de gas submarí i s'ha defensat atacant el suport que el govern socialista va donar al projecte. Però de moment continuen sense esclarir quin hipotètic perill suposa l'operació de desmantellar el projecte Castor, més enllà d'escudar-se en l'argument de l'informe fet per la Universitat de Harvard i l'MIT. El ministre ha donat per fet que l'operació requeriria extraure gas, acció que podria generar nous moviments sísmics. Escoltem Álvaro Nadal.
Creo que no hacía ninguna falta, era faraónico, no tenía ningún sentido, pero cuando nosotros llegamos había un contrato y un real decreto en el que más excluía a la empresa de cualquier responsabilidad. Y lo primero que hizo el gobierno del Partido Popular de entonces fue pedir la lesividad, es decir, la nulidad, al Tribunal Supremo, que no la concedió porque el gobierno anterior socialista, ese gobierno fue el que firmó ese contrato e hizo ese real decreto. La situación es estable, pero hay que estudiar muchísimo cómo se procederá en un futuro a la desmantelación, porque tan peligroso es inyectar gas como quitarlo, como sacarlo de allí.
Precisament el síndic de Greuges ha exigit responsabilitats polítiques pel Castor i que es compensi als veïns després de l'informe que certificava que els terratrèmols els van causar aquestes injeccions de gas. Rafael Ribó també ha demanat que l'exconcessionària Escal UGS retorni la indemnització i un calendari detallat per clausurar la plataforma.
Qui és responsable del muntatge d'amagar a l'opinió pública la relació causa-efecte d'injectar gas i terratrèmols? Cal posar en perill, com s'ha posat, a tanta gent i a tant territori. Volem garanties, amb calendari, amb mesures precises, i amb un càlcul del cos, però una operació el més immediata possible de total segellament del que significa avui els pous del Càstor.
Ribó alerta que la factura final de Castor podria superar els 4.000 milions d'euros si hi sumem despeses de manteniment i interessos. I notícia que ens ha creat avui l'atenció, la llegim al Diari de Tarragona. La vaga dels examinadors del carnet de conduir deixarà sense exàmens a la demarcació els mesos de juny i juliol, alguns dels amb més peticions d'examen. Els examinadors reclamen un increment salarial. La vaga començarà el 2 de juny amb una manifestació davant la Direcció General de Trànsit a Madrid i, segons les autoescoles, això podria suposar un bloqueig del sistema. A Tarragona esperen que s'arribi a un acord i no es facin els dos mesos de vaga en aquesta època de l'any en què es disparen els alumnes entre un 30 i un 50%. Segons explica avui el diari, a la demarcació hi ha 11 examinadors per cobrir un centenar d'autoescoles. Van a la vaga per reclamar millores salarials, en concret demanen un increment del complement específic que serien uns 240 euros bruts al mes. I atenció al que publica avui el diari Més, han multat l'Hospital Sant Joan de Reus per mantenir una setantena de treballadors amb contractes temporals durant un mínim de 3 anys. Comissions Obreres interposarà una segona denúncia per aquest cas. Els treballadors denuncien situacions contractuals irregulars i la Inspecció de Treball ja ha ordenat que part de la plantilla es converteixi en indefinida. Avui, nova reunió entre els treballadors de Vic Gràfic i la direcció de l'empresa, mentre una marxa lenta de treballadors col·lapsava aquest dimarts l'autovia de Salou i la 340 a Tarragona. Avui estem pendents d'aquesta reunió. Un escenari ben diferent hi ha a la Granada, on la direcció de Norwood, que és filial del grup Vic i els representants dels treballadors, han arribat a un acord sobre les condicions que s'aplicaran als 32 treballadors que s'acomiadaran pel tancament de magatzem. I canviem d'assumpte, les platges catalanes han obtingut aquest any 95 banderes blaves, 3 menys que l'any anterior. Tarragona és la demarcació amb més distincions, en té 42, 2 més que l'any passat. Les novetats, la Casa dels Lladres de Montroig i la platja de Riumar, a Deltebre. Ivan Batuta, la França barroca, Erasme de Rotterdam i Luther seran els protagonistes del Festival de Música Antiga de Poblet. El certamen tindrà el diàleg entre cultures i religions com a eix dels seus 3 concerts al monestir. Arribarà a la 5a edició de l'11 al 13 d'agost i aquesta edició incorpora com a novetat 2 taules rodones prèvies als concerts. Els actors Sílvia Bell, Jordi Boixaderas i Lluís Soler participaran com a recitadors als concerts. Octavi Vilà, abat de Poblet, ha recalcat que faran especial ressò al centenari de la Reforma Protestant de Luther, que és una satisfacció. Satisfacció, diu pel monestir, que sigui àmbit de diàleg entre cristians.
Hi ha una novetat aquest any, que és la d'incorporar taules rodones abans de cada concert, a última hora de la tarda. No s'enfoquen com unes xerrades de preparació per al concert, sinó com un espai de trobada on compartir idees i dialogar. Pensem que una de les aportacions que poden fer els monestirs en aquest inici del segle XXI és crear espais pel diàleg.
En aquesta edició els concerts alternaran 2 emplaçaments diferents del monestir, la plaça oberta i l'antic dormitori dels monjos, una nau gòtica de grans proporcions on durant segles van dormir els prop de 200 monjos cistercencs que van arribar a viure a Poblet. I tanquem el bloc informatiu repassant portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu una huelga dejará el verano sin exámenes de conducir i foto de portada per la protesta de Vic Gràfic, diuen al diari Trabajadores en pie de guerra. Al Reus Digital entrevisten la degana del Col·legi d'Advocats de Reus, que diu ens preocupa la intenció del Tribunal Superior de provincialitzar els jutjats de violència de gènere. També destacat en portada que un conductor que quadriplicava la taxa d'alcoholèmia s'ha estimbat contra un arbre a Reus. Al delcamp.cat destaquen un incendi crema totalment un rocòdrom indoor a Reus i finalment avui el Tarragona 21 diu un acord entre USA i el nou propietari de l'Imperial Tarracó evita un desnonament immediat de l'hotel. Amb això arribarem al punt de 1:15, ens aturem només 42 segons i tot seguit parlem de salut.
Hasta el 17 de mayo, el Corte Inglés.es celebra la Semana de Internet, tu oportunidad con miles de ofertas para comprar exclusivamente online moda, deportes, electrónica, electrodomésticos con hasta el 50% de descuento y envío gratis en toda la web desde 50 euros. Aprovecha la Semana de Internet del Corte Inglés.es para hacer online tus mejores compras.
Scorpions, Medina Zahara, India Martínez, Manuel Carrasco, Robe, Dani Martín, Miguel Bosé, Ainhoa Arteta, Les Luthiers, Joaquín Sabina, todos en el mayor festival de música de Extremadura, Stone & Music Festival, en Mérida. Una manera diferente de vivir y disfrutar de la música. Consigue tus entradas en la web stoneandmusicfestival.com. Stone & Music Festival. Escuchar, ver, sentir.
Vinga, continuem el programa. És moment de parlar de salut i avui volem parlar de tabaquisme i d'embaràs. El treball de diverses investigadores de la Rovira i Virgili ha demostrat que el tabaquisme passiu afecta el desenvolupament cognitiu dels infants igual que en el cas de mares fumadores. I volem saber una mica més de tot plegat, per això avui m'acompanya a l'estudi la Carmen Hernández. Ella és doctora en psicologia i membre del grup de recerca de nutrició i salut mental de la Universitat Rovira i Virgili, que ha fet aquest estudi. Carmen, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Escolta, a mi m'ha sorprès, mirant una mica les dades d'aquest estudi, el fet de que bé, el tabac és la droga que més es consumeix durant l'embaràs, potser és perquè no tenim encara la noció que és una droga tan nociva com moltes altres, no?
Sí, en realitat és així. Encara existeix com la llegenda urbana, no? De que és millor potser fumar menys sí. que deixar de fumar perquè és pitjor l'ansietat, no? Uh-huh. Nosaltres ja fa temps no? que ja hem mostrat que veritablement és millor deixar de fumar, no?
Exacte.
I intentar, com a mínim, intentar-ho, no?
Exacte. S'ha de deixar de fumar, estiguem embarassats o no, evidentment. Això evidentment, no? Això va sí. per davant, evidentment,
evidentment,
i suposo que també molta gent ja ho fa, no? Si sí. estàs intentant quedar embarassada, doncs una de les primeres coses, no? Entre altres també és deixar de fumar, que sabem que costa, però bé, s'ha de fer. Però parlem d'aquest estudi perquè ens sembla una dada molt interessant, que de vegades som conscients de que fumar és dolent per un mateix, però aquí introduir una variable jo crec molt important, no? Que és que si som fumadors, fumadores passives en aquest cas, ens afecta igual que si fuméssim nosaltres.
Sí, en realitat aquesta dada a nosaltres també quan vam començar a fer l'anàlisi de dades també ens van sorprendre, no? Per una banda, doncs clar, partim d'una mostra que va ser recolectada, no? Abans de la llei antitabac. Uh-huh. Per tant, clar, teníem un percentatge elevat de dones, doncs bueno, que treballàvem en una oficina i que potser el seu company d'oficina fumava.
Exacte.
Clar, durant l'embaràs sí que sabem que es fa un esforç molt gran en reduir el tabac i potser les fumadores actives que hem tingut a la nostra mostra veritablement han fumat poca quantitat. Potser han fumat 5-10 cigarretes al dia i les fumadores passives han estat molt probablement durant 8 hores al dia fumant,
exposades
al fum del tabac. Llavors, mm-hmm. per això creiem que és aquesta exposició la que és igual de nociva, perquè, clar, 8 hores, no?, estan inhalant el fum del tabac, doncs també fa que és com si estiguessin fumant, també.
Clar. En aquest cas, per fer aquest estudi, heu estat fent el seguiment, no?, de més de 150 dones embarassades i aquests nadons, no?
Sí.
Suposo que l'estudi començava ja des de l'inici de l'embaràs, no? O sigui, des de que sabem que estem embarassades.
Nosaltres vam començar és un estudi que s'ha dut a terme dintre també de l'Hospital Sant Joan de Reus, no?
Sí.
Tot l'equip de ginecologia, l'equip de pediatria, no? I nosaltres des de la universitat. Clar, aquestes dones van ser ja introduïdes dintre d'aquest estudi a la setmana 13 de gestació,
uh-huh.
Perquè és un macroestudi que ha estudiat altres variables nutricionals, entre d'altres, no? Llavors, a partir de la setmana 13 nosaltres, doncs, cada trimestre aplicàvem unes enquestes d'hàbits de vida saludables, no? Entre elles preguntaven doncs, sobre els hàbits tabàquics. Nosaltres érem membres de l'equip d'investigació, sempre dèiem, no?, que aquestes dades serien confidencials, per tant, doncs encoratjaven a que ens diguessin la veritat.
Clar.
I com que després vam recol·lectar aquestes dades diverses vegades durant l'embaràs, doncs també vam veure, no?, que veritablement eren dades bones. Després també tenim dades biològiques també de l'exposició al tabac, per tant, vull dir, és una informació fiable. Ja des de l'inici de l'embaràs. Després, al moment del naixement, al nadó li vam fer una prova de comportament, no? Vèiem la irritabilitat, el seu to muscular, altres aspectes relacionats amb el neurodesenvolupament, que aquí ja vam veure diferències també. Ja, les primeres diferències les vam veure aquí, en el moment del naixement. Després, als 6, als 12 i als 30 mesos, se'ls va fer unes proves de desenvolupament cognitiu i de llenguatge i vam continuar veient aquestes diferències.
Uh-huh.
Fins i tot actualment, aquests nens els estem veient als 7 anys. I als 7 anys ara estem fent una anàlisi prèvia de dades i també també estem veient, que aquests efectes també continuen ara mateix.
M'agrada que m'expliquis això perquè així ens fem una idea, no?, de la magnitud que suposa un estudi d'aquests, vull dir que són anys de feina, no? O sigui que ja podem escoltar bé el que vosaltres heu deduït, no?, les conclusions que n'heu extret. D'entrada, coneixem algunes de les conseqüències que té per la pròpia mare, en aquest cas, el consum de tabac, durant l'embaràs, ja té més, doncs, d'ansietat, no?, d'entrada, i ja sabíem que hi havia, doncs, unes conseqüències, aquesta exposició al tabac. Però explica'm una mica què és el que heu vist, i recalco, en fumadores passives, sí, en aquest cas. Per tant, també escoltin les mares, però també els del voltant.
Les del voltant, evidentment.
Quines són les conseqüències?
Clar, nosaltres tenim, no?, per una banda, la dona embarassada, no?, durant l'embaràs, hi ha unes conseqüències, hi ha més incidència de patologies a la placenta, per exemple, no?, vull dir, dels nens que siguin més petits, que neixin més petits. Mm-hmm. De fet, en la nostra mostra, també, els fills de les mares fumadores passives eren més petits que els fills de les mares fumadores actives. Van néixer amb un baix pes per l'edat gestacional. Imagina. Per tant, vull dir, fins i tot més, més gran que les fumadores actives. I després, doncs, el que nosaltres hem anat veient és que aquests nens, doncs, presentaven menys un desenvolupament del llenguatge una miqueta més, més alterat, no? Sobretot el llenguatge més de tipus l'agudesa auditiva, no? Tota la part del llenguatge que té a veure amb tota la part auditiva. Uh-huh. Això ja vam veure a les 24 hores de vida, quan aplicàvem uns ítems, no?, que implicaven agudesa auditiva, i ja vèiem que les puntuacions d'aquests nens eren significativament inferiors al de les mares fumadores actives i fumadores i no fumadores.
Clar.
I després, al principi, quan vam fer aquest primer anàlisi, això ens va cridar l'atenció, però ho vam deixar, no? Després, quan hem tornat un altre cop a analitzar, doncs, les dades, no?, dels 30 mesos, hem continuat veient que les diferències que es donaven de manera consistent al llarg de tot el desenvolupament eren diferències a nivell de desenvolupament del llenguatge. I sobretot totes aquelles parts del llenguatge que tenien a veure amb el processament auditiu.
Clar.
D'acord? Per tant, vull dir, veritablement, l'agudesa auditiva és una de les bases, no?, perquè hi hagi un bon desenvolupament del llenguatge. I fins i tot ara, no?, als 7 anys, ara estem, ja et dic, és una anàlisi previ de dades, lo dels 7 anys encara no està publicat, però també s'està veient que aquelles parts relacionades amb la memòria auditiva també són les que queden més significativament alterades.
O sigui que afecta clarament, no?, aquesta agudesa auditiva que deies, i això, evidentment, comporta una mena d'efecte cascada, no?, comporta altres problemes.
Clar, això és bàsic per a un bon desenvolupament del llenguatge, de la lectura, de l'escriptura, de la parla, no? Llavors, clar, vull dir, és la base de després del desenvolupament posterior.
Clar, o sigui, al final es podria dir, ja sé que estic simplificant molt, evidentment, sí, i vull anar en compte, però doncs que aquesta exposició a la nicotina, en aquest cas, bé, hi ha moltes altres substàncies que comporta el tabac, ens afecta a les criatures en el desenvolupament, jo diria a tots els nivells, no?, perquè sí, els afecta a l'aprenentatge, no?, pràcticament des de que neixen, perquè llegia aquí a les dades de l'estudi que a les 48 hores ja veieu, doncs, alguns problemes, per exemple, aquí dic, més tensió muscular, no?, i una cosa que jo crec que és molt important, que és símptoma d'immaduresa del sistema nerviós central.
Sí.
Això,
clar,
en què pot desenvolupar els nostres nadons, diguéssim?
Clar, aquí el que està passant, vull dir, és que doncs, clar, el tabac, no?, quan la mare fuma, evident, el que passa és que té problemes d'oxigenació de la sang, no?, també hi ha una hipertensió arterial, i tot això al llarg de l'embaràs el que fa és que hi hagi una dificultat del flux sanguini, no?, de l'intercanvi de sang, sí, entre la mare i el fetus. A través de la sang, és com el fetus rep l'oxigen, rep l'alimentació, d'acord? Sí, llavors s'està afectant el desenvolupament general del nen. I concretament, clar, tenim que el sistema nerviós central és l'òrgan més vulnerable, no? Llavors, si no rep aquesta quantitat de nutrients i d'oxígens que necessita per desenvolupar-se, doncs genera una immaduresa. I és un dels motius, un dels molts motius pels quals es relaciona el consum de tabac amb neurodesenvolupament en general, perquè altres publicacions, altres autors, ja han mostrat d'una manera molt consistent, com per exemple els fills de les dones fumadores, i en aquest cas segurament també de les exposades passivament al fum del tabac, tenen més incidència, per exemple, de partir trastorns de l'aprenentatge o trastorns com la hiperactivitat. Uh-huh. I tot això també s'explica una miqueta per aquesta afectació del desenvolupament del sistema nerviós central. És com hi ha una immaduresa, no? Aquests nadons, quan són petits, són nadons que són més irritables, no? Presenten alteracions en el to muscular, que són aquestes variables més neurològiques, no? Que utilitzen els pediatres a les primeres hores de vida, doncs, per avaluar el nivell de desenvolupament d'aquest nen.
Clar. Jo ho dèiem en començar, evidentment cada vegada tenim més consciència, sobretot quan ja parlem d'un embaràs, no? De que s'ha de deixar el tabac de banda, i jo no sé com van rebre les mares aquests resultats, no? Després de saber, doncs, de dir, hosti, que realment s'ha demostrat, no? Hi ha una afectació real, encara que tu no siguis fumadora, no? Sí. Jo, per la meva part, ja he fet tot el que he pogut, que ha sigut deixar de fumar o no haver fumat mai, no? Però, clar, com controles també el teu voltant, no?
Clar,
és una exposició continuada, suposo, no? Vull dir, que tinguis,
clar, això
com
de
tu
ser...
deies, a la feina o a casa, no?
Això mateix, vull dir, això per l'exposició d'un dia,
evidentment,
no hi ha aquesta afectació. Per això necessitem una exposició molt continuada, no? Que es fumi a casa o que es fumi a la feina, no? Uh-huh.
Per tant, conclusió definitiva i consell: tabac el més lluny possible.
Sí, totalment. I com has comentat al principi, tant si ets, estàs embarassada
com
si no ho
estàs. Com si no, evidentment. Carme, jo t'agraeixo molt que ens hagis vingut a explicar això. Com deies ara, aquests nens, aquests nadons, no? Ara estan sobre els 7 anys.
Bueno, ja tenim uns quants de 7, 8, 9, 8, 10 anys.
Continuareu estudiant una mica la seva evolució?
De moment estem estudiant als 7 anys, no? I jo pues, no ho sabem. De moment, sempre a les famílies sempre els deixem la porta oberta, no? Potser d'aquí uns anys es tornem a trucar, perquè clar, és una cohort veritablement molt valuosa, no? Tenir dades des de la setmana 3 ja de gestació al llarg de tot el desenvolupament, doncs és probable que continuem, perquè no, és...
Clar. Per tant, jo també, si alguna vegada es troben en la situació de que a l'Hospital Sant Joan, en aquest cas, o al Joan 23, no? Doncs els proposen formar part d'un d'aquests estudis, que hem de tenir també ganes de participar en això, no? Perquè ens necessiteu, no? Necessiteu
nosaltres
material.
Nosaltres encoratgem sempre la participació els estudis, perquè és bàsic. Des d'aquí agrair a totes les famílies, perquè veritablement els ha suposat un esforç important, no? Venir a totes les vistes de seguiment, que no han estat curtes, han estat llargues, contestar un munt de qüestionaris, estar sempre disponibles, per tant, des d'aquí l'agraïment a totes elles.
Però sí que hem de recolzar molt la feina que feu a nivell d'investigació, també des de l'hospital i des de la universitat. Carmen Hernández és doctora en psicologia, membre d'aquest grup de recerca de nutrició i salut mental de la Universitat Rovira i Virgili. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
Vosaltres.
I aquí teniu casa vostra, quan faci
falta.
Moltes
gràcies.
Vols descobrir el món de la nàutica? Vine a la 10a Fira Marítima de la Costa Daurada, de l'11 al 14 de maig, i gaudeix de tota mena d'activitats nàutiques en família. T'obrim les portes al mar. Recorda, el cap de setmana de l'11 al 14 de maig, el teu lloc és a la Fira Marítima de la Costa Daurada, a Cambrils. T'hi esperem!
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
Em posa una bossa?
Una sola bossa de plàstic pot tenir un efecte devastador pel món animal. Està prohibit lliurar gratuïtament bosses de plàstic a qualsevol establiment comercial de Catalunya. Les bosses es paguen, que no les pagui el medi ambient.
Generalitat de Catalunya.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Con Continuem a Herrera en Cope a Tarragona. Saben què vol dir aquesta música, no? Ruth, tu saps què vol dir exactament.
Sí, jo ja mal la sé, però de memòria.
Ja la saps de memòria.
Cantar-la no.
Ah, t'anava a dir que un dia no la posaré i et faré cantar. No.
No, no m'atreveixo.
No faríem això, no faríem això a l'audiència, ni tampoc li faríem això a la nostra Aleida Martí. Aleida, bon dia.
Hola, bon dia.
Millor que et posem la música que et cantem, eh? Mm-hmm.
Bueno, no sé, a mi em faria molta gràcia que em cantés algun dia la Ruth. Ruth, me cantaràs algun dia?
Home.
Però a cau d'orella, eh?
Ah,
no,
això
no,
sí.
No, aquí als micros no.
Nosaltres, carinyo, hi posaríem, però sí. Entonació ja et dic jo que no.
Jo crec que...
Home, si no podíem fer una petició popular...
Ah, bueno, que cantem una cançó.
A veure
si volen
quants...
que cantem.
Sí, clar, a veure què diuen.
Bueno, doncs si volen sí. que cantem una cançó, @copetarragona.
I ja està.
I nosaltres estudiarem la petició. A veure si és una cosa. Jo a l'Asca arribo. Ja més enllà, no, el to no m'arriba.
Ah, bueno.
Però bueno, a l'Asca no encara sé, ho podríem no fer. Sé. Bueno, ja veurem. Igual a final de temporada acabem cantant, això no se sap mai.
Sí,
però bé, Aleida, a veure, avui no sé si vens amb aquest canvi d'armari que jo et demanava la setmana passada.
Ja m'he fet el meu també, en petició
teva.
Has fet
teva, ja? Sí. Ah, i com ha anat?
La veritat és que el dia de canvi d'armari és un estrès total i és un dia de millor estic a sola perquè si no la lies, parda.
Sí, tens tota raó.
Saps? Per tant, bé, molt bé. M'ha anat bé, he estat tranquil·la fent el canvi d'armari i en el moment que em vaig acobiar vaig començar a agafar la bossa.
Ah, aquella bossa?
Aquella bossa. Que després te l'has de tornar a remirar. I vaig començar a ficar-hi coses dintre, però al final entre la meitat, així que tampoc no compta massa.
O sigui, la veritat és que allò de hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Jo he deixat una jaqueteta, un parell de jaquetetes
sí,
fora, però
sí,
la veritat
sí.
és que el canvi ja l'he fet. No m'he pogut esperar més, perquè, mira, fa bo, tu, fa bo,
sí.
i després, si no, passes calor, i és el que dèiem, l'altre dia ho parlàvem, no? Abans d'entrar ja no sé com vestir-me.
Sí, el problema és que jo sempre tinc l'opinió que quan comença la... Després de Setmana Santa...
Ja està.
Ja hi ha colors blanquets, sí, colors rosats... Sí, sí. Uh-huh. Ja t'entra un altre... te pateix una altra cosa.
Exactament,
ficada.
Tu demana el cos. No. I ja quan tens ja una mica de moreno, ja, bueno, ja va sol.
Que s'ha de canviar i ja està. Que ens agrada a nosaltres.
Però bé, llavors, en base a la teva experiència uh-huh. amb el recent canvi d'armari i el que tu ja saps bé per si, què ens aconselles fer? Aleida, a veure.
A veure, jo us donaré tres o quatre claus que són bàsiques, vale? De que és un tipus de roba que sempre va bé per fer aquesta transició, que crec que al final me repeteixo més que una altra cosa, no? Però sí, no volia dir així. Però, bueno, sí, bàsicament. Però bueno, jo crec que sempre són aquelles peces que ens acaben, que realment ens acaben traient de l'apuro i que realment ens serveixen per utilitzar-les dia a dia. Perquè, mm-hmm. òbviament, tenim mil tendències on les podem adaptar, però el més còmode i el més fàcil són aquestes. És el que us donaré jo ara, com a claus.
Molt
bueno,
bé.
Almenys crec jo que són les claus.
Doncs prenc nota, a veure.
Vale. Per començar, el trench. Cada any dic el mateix. O sigui, si no us heu fet amb ell, feu-vos-hi ja. El bo que podeu sempre triar un color diferent. Si us heu fet amb el camel, podeu fer-vos amb un negre, amb un rosa. O sigui, aneu canviant de colors. Però és una peça que, tant si refresca una mica, i a més vas amb pantaló o amb faldilla, sempre queda bé, perquè com que és una miqueta llargadet. Mm-hmm. Si no, després, bueno... En el cas del clàssic, sinó després també el tenim amb totes les opcions possibles. Més curtet, més llarg, vull dir, com vosaltres vulgueu. Mm-hmm. Amb els punys així, amb una miqueta amb algun detall, amb el coll més alt, més baix, de pell. De pell girada, de tela. Vull dir, hi ha mil combinacions, per tant, és una peça que... encara que en tinguem una, sempre en podem tindre una altra d'una manera una miqueta diferent. Mm. I és molt fàcil, perquè queda bé tant per anar a l'oficina com per anar per cada dia.
Per tant, si heu fet el canvi d'armari, aquell trench que teníeu, està ja una mica, allò que dius, ja se li noten les temporades, doncs això sí que és una peça a mantenir, no? I a renovar. Diguéssim, o com a mínim, no la llenceu. Vull dir, si dubteu, no la llenceu.
No, és un bàsic que mai s'ha de llançar. Jo sempre recomano que, si per exemple és una peça que us heu posat molt durant una temporada i la teniu avorrida de veure-la, deixeu-la una temporada a l'armari i després la torneu a treure. Però això
l'agafes
són bàsics.
L'agafes amb ganes.
Sí, són bàsics.
Ja passa, amb la roba, sí, que dius, comences a descobrir coses que tenies por ahí, no? I dius,
I les agafes doncs, amb més carinyo.
Sí, molt bon consell.
Després, com a segona opció, que també... segona cosa que hauríem de tindre sempre a l'armari és el típic jersei de ratlles. Ai, sí. El típic marineret.
Sí, jo, això, sí, això no s'entén mai prou, tampoc.
M'està faltant a mi, eh? M'està faltant...
El típic mariner. Què podem fer per innovar-lo? Pues canviar la ratlla de color.
Ah.
Així de fàcil. Pim, pam. Que estic cansada dels blaus, me'n vaig al vermell. Que estic cansada del vermell, me'n vaig al rosa. I si no, torno al blau.
Ah,
i ja està.
Sí, ja està. Però sí, l'estampat mariner, diguéssim, el jersei, mai, la samarreta de ratlla marinera, això sí que...
Sempre s'ha portat. Sempre sí, sí.
I està tot arreu, està biquinis, està tot arreu.
De tot, de tot, de
clar,
tot.
Sí, el que anava a dir és que fins i tot el tipus de ratlla ho podríem, no només amb jersei, sinó amb vestit, o amb faldilles, és que es porta tot arreu. A més, moltes vegades també van combinades amb encaix, que també queden molt boniques, o amb alguna transparència, o potser només davant i de darrere no. Vull dir que hi ha totes les combinacions possibles també per fer mil looks amb aquell tipus de samarreta. I que, a més, és molt fàcil de poder-la combinar amb diversos teixits a baix. Per exemple, amb uns xinos beige, t'hi sí, queda molt mona. Amb uns texanets, t'hi queda molt mona. Amb una faldilla texana, t'hi queda molt mono. Vull dir que amb un jersei pots
dona
fer...
Dona molt joc, és sí. veritat, eh? Sí, molt, sí, jersei sí. de ratlles, no els tireu, i si estan gastats, renoveu-los.
Sí.
Diu, em vaig bé, eh? De moment vaig bé amb sí, el meu canvi d'armari.
Bueno, jo és que he remenat una miqueta la bossa que has portat i bueno...
La Leida ja...
No he perdut el temps. He aprofitat.
Has aprofitat. Bueno, doncs escolta...
Només en tres remenats.
Que tingui una altra vida, això.
No, és el que dèiem, que ho has guardat
molt
bé. La roba
de tenir una altra vida, sempre.
Després també, una altra de les peces claus que m'encanta, me superxifla i a vegades la deixem escapar. Deixem escapar.
Sí?
L'smoking canadiense.
Ui, ui, això què és?
És simplement uns texans i una caçadora texana.
Ah, no. Què és això? Dic, això no ho he tingut mai, jo, l'armari.
Ara ja sabem una altra cosa. És que sempre hi ha coses que has de saber.
Això es diu smoking canadiense?
Sí, es veu que sí. Jo també he flipat. Jo no sabia que es deia així. Jo li deia la jaqueta texana amb el texat.
Ah, però
tot
això
el
és un texà i una caçadora de tota la vida.
Sí, sí, sí.
O sigui, que això també és imprescindible tenir-ho. És que la caçadora texana també et salve de molt, eh?
Sí, sí, sí. Jo li tinc un amor a la caçadora texana. Mira, és més, l'explicaré la història de la meva caçadora texana.
Explica-la.
Ja veuràs, que flipareu.
De la seva, eh?
No, no, és que la meva caçadora texana té molta història. O sigui, si us dic quants anys fa que la tinc, fliparíeu.
Ai,
Déu-n'hi-do. Sorprèn-nos.
Quin
va
cos.
Ser... Sí, sí.
Quin coset que no li ha canviat.
Us en recordo... És que li tinc un amor amb aquella caçadora. Us en recordeu quan hi havia la Levis aquí a Reus?
Sí, sí, sí. És al carrer Sant Joan.
Sí,
sí, sí. Sí, sí. A la parada on hi ha la parada de taxis.
Allà hi ha la taxis, allà mateix.
Ara hi ha una altra botiga de roba, de fet.
Doncs... va ser un fletxazo a primera vista. Jo sortia del col·le.
Ai,
sortia del col·le. Tenia 15 anys, feia tercer d'ESO.
Sí, sí,
que de llet, que mona.
Sí, sí, sí.
I anava a música, però sempre m'agradava molt entrar, perquè feia música al conservatori. I m'agradava molt entrar en aquella botiga. I vaig entrar i la vaig veure, va ser un amor. Un amor, va ser un fletxazo. Verba, casa, papa, papa.
Ai, el papa. Amb els ulls de la
Lina.
Amb
ma mare no, ja, perquè...
Amb les mares no hi ha tant a pelar, no?
Sí, sí, però amb ella ha de ser el moment que estem allà, saps? En canvi, mon pare és d'aquells que te'ls has de camaramelar una mica més. I jo, papa, papa, és que he vist la jaqueta. Diu, com que has vist la jaqueta? Sí, de jaquetes n'hi ha moltes. Diu, no, dic...
Aquella. Com aquesta, no.
Com aquella. I sí, sí, un dia va dir... Va acompanyar música, un dia que va dir, va, anem a berenar, no sé què, jo vinc, que et porto, no sé què, te l'ensenyo.
Sí, sí, i ja està, ja està. Una vegada l'has portat fins a la botiga, ja saps que ja
jo era aquesta, me la provo. Saps? Clar, jo crec que em va veure la cara aquella d'alegria que em va dir, vinga, va, te'l regalo.
I encara dura, mira, una bona inversió.
I encara dura, sí, sí.
No fa tants anys que la Leida és molt jove, però encara dura.
Em faig 29 aquest mes, eh?
Ui!
Aquest mes, eh?
Aquest mes, eh? Aquest mes de maig.
Ens portem poc, eh? La Leida, no? Sí, sí, perquè jo faré 29 també. Ara...
Ai, que joves, que sou quina mania que feu.
Sí, sí.
Nosaltres també t'estimem, no, Mònica?
Jo també.
Ai, que no és jove, diu.
Jo sí, jo també.
Deixem-ho córrer.
Bueno, sí, també parla ella, que...
Jo estic enfadada, sempre està dient, no sé què passa, la gent que té més de 30, que diu, no, és que nosaltres, ja quan arribeu als 30, veureu.
Ja veureu, ja veureu.
Jo espero que no.
Ja veureu que bé, ja veureu que bé.
Que sàpigues aquest any, jo penso patar, eh? Que em queda un any, només dels 20, eh?
Clar que sí, s'ha de celebrar, això no, és un no parar.
Ho tinc més clar que l'aigua,
d'aquest maig al que ve, és un no parar, això.
Bo?
Però bé, total, això ve per la caçadora texana que ja té 15 anys, o què?
Pues sí,
pràcticament,
sí,
clar, sí. Pràcticament 15 anys. Mira, m'agradaria saber quina peça de l'armari dels oients, tots tenim alguna peça que li tenim un carinyo especial, no? O sigui, va, que ens ho expliquin a través de Twitter també, @copetarragona, que així sabem quines peces tenim a l'armari, aquella que és igual que fa anys i anys i no la soltes, eh? Ni, ui, vamos,
me l'he posat estiu i hivern, eh?
Ah, és que és molt pràctica. Per tant, si no teniu caçadora texana, caçadora i, evidentment, texans, perquè fem el look total, aquest denim, eh?
Sí, el traje canadiense.
El smoking canadiense, m'ha encantat això, el smoking canadiense.
Deu ser perquè deuen portar molt a aquest conjunt, no?, normalment, a la seva vida diària.
Home, jo crec que sí. Pensa que els texans van néixer, o sigui, un dels llocs on van néixer va ser als Estats Units i suposo que deu, no sé per què es diu canadiense, suposo perquè... No sé, potser perquè el look de denim se'l va inventar un canadiense, no en tinc ni idea. Sincerament, m'acabo d'inventar, eh? Vull dir, sí, m'ha quedat molt bé, però m'acabo d'inventar.
Si ho saben els oients, sincera. Clar, si ho saben els
oients, que ho diguin. I és una aposta segura, perquè, a veure, realment ens ho podem posar junt, ens ho podem posar separat, o sigui, sempre queda bé. És més, teniu en compte que també es continuen portant una mica el que són els monos. Per exemple, un mono texà amb la jaqueta texana és un look canadiense actualitzado. Saps? O sigui, hi ha una miqueta diferent. Podeu fer totes les combinacions.
Sí, sí, realment poses smoking canadiense a Google i totes fotos... Bueno, hi ha unes fotos.
Ai,
Dios.
Ara penjarem al Twitter.
Me fas molta por,
Mònica. No? És que hi ha parelles que es vesteixen totes de denim, sí, de texà. I, sí.
Ai.
No, però vas bé, eh? Sí. Ho buscarem i la setmana vinent, si cal, donarem més explicacions sobre la història de smoking canadiense. Vale. Em queda temps per alguna peça més imprescindible, Aleida?
Sí, després també el que són els bàsics de dalt. O sigui, qualsevol bàsic de samarreteta que tingueu amb un bon collaret, després també és una peça que, maniqueta tres quarts, sabeu, aquestes de fil o de cotó orgànic, vale, de qualsevol color, també són peces que són molt fàcils tant per oficina com per cada dia, depenent també de damunt si t'hi fiques una americana o, per exemple, t'hi fiques la jaqueta texana, saps? Depèn de com ho acabes combinant, doncs te dona un estil una miqueta més d'arreglar o no, però són molt fàcils. Manigueta tres quarts ja te tapa una miqueta més, però el ser fil o cotó d'aquest orgànic, que són una miqueta més primets, ja doncs et dona una entrada més estiuenca.
Perfecte. Per tant, si alguna d'aquestes peces, el trench, el jersei de ratlles, smoking canadiense, o sigui, caçadora i texans i samarretes aquestes bàsiques, màniga tres quarts, que sempre hi donem un aire doncs, amb complements o amb americanes, per exemple, alguna peça que hàgim de llançar sí o sí en aquest canvi d'armari, el triquini.
El triquini és un d'ells, la veritat. El triquini és un d'ells i, bueno, després... la veritat és que aquesta temporada es porta quasi tot. El que ja s'està començant a deixar de portar una mica...
Ai.
És, us en recordeu l'escot aquell que va vindre una mica la temporada passada i que era tan curt que et sortien els pits per sota?
Sí, clar, que me'n recordo d'haver-ho comentat, això.
Fora. Sí, us ho vam parlar, penso.
Ho vam parlar,
sí,
això.
Sí.
Aquests fora. El que sí que entra molt fort és, com hem comentat abans, l'escot lateral. Queda superxulo. A veure, generalment és per anar sense sostens, que és com queda millor. Què passa? Que sense sostens a vegades és incòmodo, però jo us recomano, vale, per si voleu provar la tendència, hi ha uns sostens que jo els dic els xupa-xupa, vale, perquè és molt graciós el nom, no m'ho facis tu, Radi, perquè sona fatal.
No.
Però són de silicona i només són els dos conos de davant que t'agafen bé el pit i van enganxar les copes.
O sigui que així...
Perquè te queden així com a...
Sí, clar, s'enganxa allò com una ventosa, no?
Sí.
Clar, per tant, això ens permet portar escots més complicats,
sí,
no?
Sí, i sobretot el lateral aquell. Ja no et sents tu tan desmanegada, no?
Suelta.
Sí, home, a veure, és veritat.
Sí, que sembla que no, però...
Que s'ha de portar tot ben
subjecte. A més, amb un lateral, perquè fas un cop així o algo d'allò i te pot sortir pel costat.
No.
Almenys t'ho retendrà una mica l'altre.
Ah, l'accelerador del Ferrari Land no pots pujar sense això.
Allò has de pujar amb un casco, directe. Exactament, mare meva.
Tot ja sabem. Volem saber quines peces han llançat en aquest canvi d'armari i també quina peça guarden allò com oro en paño, temporada rere temporada. Ens ho podem fer saber a través de Twitter, @copetarragona. Aleida Martí, mil gràcies, com sempre.
A vosaltres, un petó, adéu.
Adéu. I amb la Leida arribem pràcticament al punt de la una. Jo els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem en 5 minuts amb més informació local i comarcal, els companys de Societat Limitada, i molt atents a la segona hora de programa perquè tenim una nova entrada doble per anar aquest dissabte a veure el Rei de la Sabana. Així que han d'estar molt i molt atents. Fins ara.
Ayer estuvimos de bautizo en Restaurante El Álamo.
¿Ah, sí? Pues mi cuñada celebra allí la comunión.
Es perfecto. Tienen una gran zona infantil con castillos hinchables, colchonetas, toro mecánico.
Mi vecino se casó allí. Un magnífico menú, sin límites de horarios, y le regalaron la barra libre.
Los jardines, preciosos. ¿Te fijaste? Y amplias zonas de parking. Yo, las bolas de plata, en Restaurante El Álamo.
Restaurante El Álamo, 977-846240. Carretera de Montblanc, en Alcover.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.